Hola, molt bona tarda a tothom i molt bon any. Moltíssimes gràcies a les meves alumnes i als meus alumnes per estar aquí, malgrat les difícils condicions en les que ens trobem. Us agraeixo de veritat moltíssim, com sempre, el vostre recolzament. I avui tancarem el seminari amb la conferència de, allò que diuen, com broche de oro, que és així, amb la professora Mercè Sanicruyú, que teniu en el programa, que és professora del CSIC, i de la qual ara passaré a fer una brevíssima, perquè té un currículum, encara que la veieu tan jove, té un currículum.
Això de jove, tota la
teva vida. És jove, jove, perquè si no jo hauria de dir que sóc matusalènica, perquè així ve... Sí,
però tu eres molt
jove. Sí, jo vaig començar molt jove, això és veritat. Però, en tot cas, és molt jove, encara, i té una moltíssima producció historiogràfica, rica, variada i de molt bona qualitat. Per tant, què diré d'ella? Primer, doncs bé, perquè la situo molt bé, la doctora Mercè Sanicruyú és investigadora científica en estudis medievals, en el Departament de Ciències Històriques de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, de l'Institut del Centre Consell Superior d'Investigacions Científiques de Barcelona. Es va llicenciar i doctorar a la Universitat de Barcelona amb premi extraordinari de llicenciatura i de doctorat, amb menció com a escala en el jurat europeu el 1996. Va ser investigadora postdoctoral i això li va donar tot un recorregut, una experiència important de la Universitat de Gènova, a Itàlia, als cursos 96-97. Va ser coordinadora del grup consolidat de la Generalitat en 96-97. No, va ser coordinadora amb els 4 anys del grup consolidat de la Generalitat que es diu CAIMET, que és la Corona d'Aragó, l'Islam i el món mediterrani, des del 2009. Ha dirigit durant bastants anys, el qual és una tasca titànica, la revista, la millor revista d'estudis medievals que hi ha a la Península Ibèrica, que és l'Anuario de Estudios Medievales, entre el 2010 i el 2019. És acadèmica numerària de l'Institut d'Estudis Catalans, especialista en història mediterrània i s'ha interessat pels contactes entre cristiandat i islam amb l'entorn ibèric i l'occident mediterrani de la baixa edat mitjana i ha parat atenció especial a l'antiga Corona d'Aragó, com no podia ser menys. S'ha interessat pels estudis del comerç, als quals s'ha dedicat diversos treballs, la navegació, la construcció naval de la Mediterrània medieval, els viatges, els viatgers, l'edat mitjana, i l'esclavitud medieval, del qual, tema del qual us parlarà avui. No ha estat, ho serà, Visiting Associated Professor a la Universitat de Chicago, que ho té pendent pel curs vinent, o per què?
Era aquest, però també s'ha ajornat.
Pel vinent, per culpa de la Covid, de la Universitat de Chicago, i de moment, jo no sé si també ha plaçat Eric Blaise Lecture Speaker al Centre for Humanities a la Universitat de Miami, també, no sé si es manté, realment es manté, que fa més calor, i el virus sembla que frena una mica. Això respecta una mica els seus mèrits. Jo, de les seves publicacions, només suscitaré 3 o 4, perquè si no, no pot parlar. Del 2021, us parlaré del 2021, 2019 i 2018, algunes coses d'aquests anys. Per exemple, a Granada i els seus contactes internacionals durant el regne de Seguí, amb l'est i l'oest segles XIII i XIV. Juntament amb Adela Fàbregas, que és una professora de la Universitat de Granada, i això ha estat publicat per Grill a Leiden, Boston 2021. Ja està publicat. Després, del rei cristiano al rei musulmán, cruces, préstamos e influencias en la correspondencia real directa entre la corona de Aragón y los poderes islámicos del Mediterráneo medieval. No, de León, si os interesa, ya os lo pasaré. Després, per exemple, que té un títol molt suggerent, així a veure si us ajuda a llegir, diu, captores o mediadores, dinámicas de aprovisionamiento y de introducción de los esclavos musulmanes en el Mediterráneo del Bajo Medieval. Una altra, viajeros peregrinos y peregrinos viajeros, Santiago y Tierra Santa en las guías de relatos de viajes medievales. I un que a mi m'agrada, o dos, especialment, diu Fronteres que no són frontera, musulmanes a nord i sud de l'estrecho de Gibraltar. I l'últim, que quan els esclaus no eren, entre parèntesis, només negres africans, a l'entorn de l'esclavitud i del tràfic d'esclaus a la Mediterrània termomedieval des de l'Observatori Barceloní. Això és això perquè veieu una mica un tast del que ha escrit la Roser i avui el títol de la seva conferència és Dones i esclaves. Posa darrere experiències vitals de doble marginalitat. Jo li he d'agrair especialment a la Roser donada la seva, diríem, les múltiples ocupacions que té, que hagi acceptat la nostra invitació i que la pugueu tenir aquí. Teniu penjat el campus tot el que ha enviat, per tant, podeu anar llegint-lo conforme tingueu temps, part del resum. I, Roser, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i tens la paraula.
Moltes gràcies a tu, Lisa. Se'm sent bé? Moltes gràcies a tu, Lisa, en primer lloc per la invitació. Sempre és un plaer de Girona, que he de dir que hi he vingut algunes vegades, però sempre és un plaer tornar-hi. Gràcies per la presentació, que no calia ni molt menys que fos tan extensa, i gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Abans, del departament, es queixaven que no corria ni una rata per l'UDG, però penso que fa molt de goig veure un dijous a la tarda aquesta hora que sí que hi ha gent. El títol que he donat, el tenim en pantalla, Dones i esclaves, experiències vitals de doble marginalitat. I com deia la Lisa, tot i que ho he fet amb una mica de retard, perquè hi havia hagut un petit malentès, li he passat, no sé si són 3 o 4 articles, alguns connecten una mica amb el que diré, per si us interessa la temàtica, per contextualitzar, no tant amb dones i esclaves, però contextualitzar globalment el fenomen de l'esclavitud mediterrània medieval. Bé, l'aclaparadora presència quantitativa de dones esclaves a les societats urbanes mediterrànies tardomedievals ha suposat que, a diferència del que passa en molts altres àmbits d'estudi, les dones hagin tingut sempre una visibilitat molt significativa en els treballs sobre esclavitud. Sabem que la història de les dones no és, en molts casos, una història d'evidències, sinó més aviat una història de silencis. Encara que també en molts casos aquests silencis només es poden trencar quan hi ha voluntat de traspassar-los. En el cas de les esclaves medievals, hi ha una, jo en dic, una visibilitat invisible, ja que la seva presència significativa en prou feines ha estat abordada en termes d'història de gènere i ni tan sols a nivell comparatiu amb la història de l'esclavitud masculina. Tot i que durant el que podríem anomenar el període clàssic o segle d'or de l'esclavitud mediterrània tardomedieval, que és el que abastaria des de mitjan segle XIV, just després de la Pesta Negra, 1348, fins a mitjan segle XV, amb la irrupció turca a la Mediterrània Oriental i la caiguda de Constantinople el 1453, el predomini femení, el predomini de dones entre la població esclava, va ser aclaparador. Hi havia més del doble de dones esclaves que d'homes esclaus. Com diu el títol de la meva intervenció, el seu objectiu és explorar allò que implicava a la societat tardomedieval cristiana ser a la vegada dona i esclava en comparació amb el que suposava ser home i esclau. És a dir, quina era la càrrega addicional de gènere, entès com a límit o marge social, en l'esclavitud o captiveri femení en terres cristianes. Durant els darrers anys he dedicat part dels meus esforços investigadors analitzar sota noves perspectives uns registres conservats a l'Arxiu del Regne de València que agrupen interrogatoris a captius i en molt menor mesura a infants i a captives musulmans arribats a València i presentats pels seus captors a les autoritats reials, al Batlle General del Regne de València en concret, per determinar si les seves captures eren legals o no, si eren de bona guerra, se'n diu, i per tant si els possessors estaven autoritzats a esclavitzar aquestes preses, quedant-se amb elles o venent-les, si volien a tercers, com a esclaus. S'anomenen aquests registres, aquestes fonts, presentacions i confessions de captius. És una font que no era del tot desconeguda. Durant anys l'havíem tingut al nostre abast i suposadament la coneixíem. Però no se li havia dedicat, al meu entendre, l'atenció que mereixia per tot el potencial que té per l'estudi intern de l'islam occidental mediterrani del segle XV i també pels estudis de gènere. Perquè és una font que s'havia abordat sobretot per l'anàlisi de les relacions, pirateria i captiveri, fonamentalment, entre cristians i musulmans. Els registres de presentacions i confessions de captius conservats a l'Arxiu del Regne de València transcriuen, com deia, els interrogatoris fets als captius musulmans arribats a València. L'objectiu d'aquests interrogatoris era aclarir-ne la procedència i la manera com havien estat capturats, sense que en realitat es demostrés cap interès pel seu passat o per la seva forma de vida a les seves terres d'origen. En tot i amb això, i com és lògic, de les respostes a aquests interrogatoris, de les declaracions dels captius i captives, se'n desprenen constantment centellejos o espurnes del seu modus vivendi, de les seves activitats i de la seva realitat quotidiana en terres islàmiques prèvia a la seva captura. Es tracta d'una font, per tant, que permet il·luminar l'individu o els individus captius i captives en detriment del col·lectiu esclau, del col·lectiu de captius, que dota de personalitat única i individual els musulmans i musulmanes granadins o basbarescos que van ser esclavitzats a la corona d'Aragó
que permet analitzar les seves trajectòries personals individualitzades i que, en conseqüència, descendint a l'escala microsocial, ens permet aconseguir un major coneixement, no pas de les elites polítiques i intel·lectuals islàmiques, com és habitual, sinó de les trajectòries i de les rutines de la gent comú. En la mesura que es tracta d'interrogatoris, és, per tant, una font de caràcter processal a la qual captius i captives declaren un per un sobre les circumstàncies de les seves captures respectives, però també sobre el seu background personal i familiar i professional. D'aquesta manera, la font es pot llegir, es pot veure, es pot treballar com un mirall privilegiat, com una finestra oberta a la vida quotidiana de la qual van ser arrencats per les accions piràtiques cristianes. I alhora també, en alguna mesura, com un mirall privilegiat a finestra oberta que permet reflexionar sobre els possibles processos d'adaptació o de no adaptació a la societat cristiana on van acabar esclavitzats aquesta gent comuna musulmana. Els registres de presentacions i confessions de captius, ho teniu en pantalla, que es conserven a l'Arxiu del Regne de València d'època medieval, són tres. Els dos primers agrupen interrogatoris d'uns 200 centenars d'individus cadascun i cobreixen de 1409 a 1412, de 1419 a 1434, amb un buit cronològic, amb un salt cronològic entre 1424 i 1433, i el darrer volum s'extén de 1494 a 1497. Cal dir que no es tracta de registres continus, sinó que són volums ficticis de quadernets relligats conjuntament, fins i tot organitzats per mans o panys en algun cas, però que no han conservat pas sistemàticament tots els interrogatoris efectivament realitzats a totes les preses arribades a València, cosa que era obligatòria. I encara que siguin una font de tipologia processal que porta informació, sobretot, de caràcter qualitatiu, també pot consentir, en alguns aspectes, un tractament qualitatiu. Per aclarir la procedència i la manera com havien estat capturats aquests captius, eren preguntats de manera més o menys sistemàtica pel seu nom, per la seva edat, pel seu lloc d'origen, per l'ofici que tenien, pel seu estat civil, és a dir, si estaven casats o no, si tenien fills, si tenien els pares vius o no, sobre el temps, lloc i forma de la seva captura, sobre qui els havia capturat, encara que en funció de la conjuntura político-estratègica i de les circumstàncies de la presa, algunes preguntes poguessin variar i poguessin emergir-ne d'altres de caràcter més estrictament estratègic o militar. El registre de l'última dècada del 400, després de la caiguda de Granada en mans cristianes, després de la caiguda de Constantinople en poder dels turcs otomans i, per tant, quan el tràfic d'esclaus de la Mediterrània Oriental havia quedat interromput, a més de captius, i ara sí, bàsicament, captives musulmanes, hi trobem sobretot, també, persones esclavitzades procedents de la Guerra de Granada, de l'Àfrica Negra i de les Illes Canàries. I aleshores, aquestes preguntes que ara teniu en pantalla es dilueixen i els interrogatoris són molt més breus, després podreu veure. Si comparem la forma de captura o caiguda en esclavitud dels homes i dones que veiem arribar a València, ja ens adonem d'entrada que era molt més traumàtica per les dones i criatures que pels homes, encara que això no vulgui dir de cap manera que pels homes no ho fos també. La gran majoria de captius musulmans, homes, procedia de captures marítimes, d'accions piràtico-corsàries cristianes sobre embarcacions islàmiques. I captures marítimes vol dir, lògicament, captures masculines, llevat que, en un cop de sort, a les embarcacions capturades hi viatgés algú. Però per poc que hi reflexioneu, podeu entendre que això, que hi hagués dones a bord de les embarcacions capturades, és excepcional. Les tripulacions de les embarcacions, mariners i navegants, eren sempre homes. Si es tractava d'embarcacions pirates o corsàries, és a dir, pirates o corsàries musulmans
que tenien per objectiu capturar embarcacions o atacar terres cristianes, tampoc no hi havia la possibilitat que hi hagués dones. Ni tampoc si es tractava o no es tractava d'embarcacions mercantils, ja que els mercaders eren també sempre homes. Les possibles excepcions es donaven només quan, per exemple, grups familiars sencers es desplaçaven per via marítima per motius familiars, per motius laborals o fins i tot religiosos, per exemple, el pelegrinatge. Però es tractava d'autèntiques excepcions, no de la norma, ja que en àmbit islàmic la mobilitat femenina quedava tan restringida, o fins i tot gosaria dir que encara més, que la societat cristiana. Aquí ens trobem ja, per tant, davant del primer marge o el primer límit diferencial al qual al·ludeix el meu títol. Ser dona era una condició que per si mateixa comportava una menor mobilitat prèvia a la captura i, per tant, també una gran indefensió o una manca de recursos més gran, de tota mena, superior a la de qualsevol home, davant de la captura i esclavització en terres cristianes. Perquè, a diferència del que solia passar amb els homes, les dones esclaves d'origen islàmic eren capturades habitualment a terra ferma, al seu propi lloc d'origen, allà on vivien, del que difícilment mai no s'havia d'allunyat en anterioritat. La forma de captura de dones i criatures queda ben exemplificada aquí amb aquest testimoniatge en primera persona que teniu en pantalla procedent de les presentacions i confessions de Jesús. Per norma general, les dones, i a més els seus fills i filles, només eren capturades quan els pirates o corsaris cristians baixaven a terra per fer deliberadament atacs per capturar-les. No llegiré tot el text, us ho resumiré per no allargar-me massa, però, com veieu, aquesta transcripció recull part de l'interrogatori fet a una dona musulmana d'uns 35 anys, anomenada Salema ben Ahmed, capturada amb les seves dues filles de 8 i 2 anys, anomenades Aixona, fixeu-vos en el diminutiu, i Aixa, i amb una neboda, filla de la germana de Salema, anomenada Aziza, de 5 anys. Eren d'un llogarret anomenat Lucle, a la costa tunisenca, molt proper al mar, i a un tret de ballesta, per tant, a tocar de mar, on un temps abans, 11 mesos, de matinada, a l'alba, i per tant, mentre tothom estava dormint, la població va ser assaltada per 3 embarcacions cristianes que es van emportar 76 persones, incloent-hi, esclar, moltes dones i nens. Si ens intentem posar per un moment a la pell de Salema o de les seves filles i neboda, podreu entendre el terror i el dramatisme ja no només de l'escena nocturna, ser sorpreses de matinada per un atac cristià mentre dormien tranquil·lament en la suposada seguretat de la seva llar, sinó per la cruesa del que va venir a darrere. Van ser, literalment, raptades o segrestades, no es pot dir d'altra manera, posades en una embarcació amb destinació final a València, i es va produir per a elles no només una primera ruptura radical amb tot allò que coneixien, sinó també un xoc brutal amb una realitat, una terra, una llengua, una religió, uns costums, un modus vivendi, una civilització, en definitiva, completament desconeguts. Van ser portades davant de les autoritats valencianes sense poder, segurament, entendre res del que passava. I van ser venudes, després, majoritàriament, en lots separades dels seus fills, cosa que els trencà tots els contactes amb fills, parents i gent coneguda i qualsevol lligam afectiu i qualsevol possible vincle amb el passat comú. Teniu aquí assenyalats per colors, per intentar distingir el seu destí quan el coneixem, diversos exemples de dones, amb fills o no, que van ser capturades durant la mateixa operació, durant el mateix atac que s'havia. Dones i nens procedents d'una mateixa localitat que després de la captura i la primera ruptura radical que va suposar l'acte de captiveri, i després de compartir junts, aneu a saber com i en quines condicions, durant gairebé un any, 11 mesos, ho deia la declaració anterior, la desgraciada situació, van ser víctimes d'una segona ruptura perquè de cop i volta van ser separades i repartides, venudes, esclavitzades a propietaris dels més variats perfils socioprofessionals. Com podeu veure, la nostra Zalema va ser venuda sola, per la qual cosa va ser separada tant de les seves dues filles com de la seva neboda i va ser venuda a un mercader de València. De la seva filla gran i de la seva neboda no sabem què se'n va fer. Però sí que la seva filla petita, de 2 anys, li va ser arrabassada i va ser venuda juntament amb un nen de 7 anys, Naumat, que també havia estat, va ser separat de la seva mare i dels seus 2 germans a un notari de l'Escrivania Reial de València. La mare d'aquest nen, Fàtima, filla de Naumat, no va tenir tan mala sort com Zalema, ja que tot i que certament perdés el fill de 7 anys i la seva altra filla de 9 anys, va conservar, almenys d'entrada, amb ella, a la primera venda, un altre fill de només 2 anys i va ser venuda amb ell a un espacier valencià. Pels motius que he indicat, és a dir, per la tipologia de captures, de les captures, els 2 primers registres de presentacions i confessions de captius, els interrogatoris a dones i nens, o, dit altrament, les dones i nens capturats, són molt escassos. Però quan n'hi ha, hi veiem gairebé sempre famílies com aquestes, completament trencades i desestructurades. A la fi del segle XV, el 3er registre, tot o gairebé tot és diferent pel canvi de conjuntura a la Mediterrània que ja és mantenida. Caiguda de Granada en mans cristianes el 1492, tràfic negre i portuguès des de les costes africanes occidentals en auge, en expansió, i guerres de conquesta de les illes de Tenerife i La Palma, a les Canàries, des d'on, durant alguns anys, van arribar molts esclaus i, sobretot, esclaus. Com deia abans, per tant, encara que a la fi del segle XV les confessions de captius i continuem trobant alguns musulmans barbarescos i alguns granadins, majoritàriament capturats durant la recent Guerra de Granada, el perfil dels captius i captives ha canviat completament. En comptes d'homes musulmans, es tracta sobretot de negres africans i de dones o nenes adolescents, perquè majoritàriament són menors d'edat, procedents de les Canàries i de Granada. Per altra banda, quan hi ha musulmans barbarescos, procedeixen de les costes atlàntiques africanes, ja no tant de Granada ni del nord d'Àfrica, per tant, de la barbaria de Ponent, efecte de la triangulació del maoix mercantil o punt calent entre les Canàries, barbaria de Ponent i Ponent. Al final de segle, els homes i dones negroafricans, ni sobretot els homes i dones negroafricanes són les persones procedents de Tenerife i de La Palma, moltes vegades ni tan sols se'ls podia interrogar, perquè no hi havia manera de comunicar-se. Per això us deia que tot aquest llistat de preguntes que veiem en els interrogatoris de la primera meitat del segle XV, a final del segle XV s'esfumen, perquè no hi ha tanta possibilitat d'entendre's amb els captius. Pels musulmans es disposava de traductors, i per la llarga tradició de contactes de la Corona d'Aragó amb l'Islam, es podien identificar, els escrivans identificaven fàcilment els seus noms i llocs d'origen, però quan es tractava d'homes i dones negres i canaris i canàries, no hi havia encara habitualment els mecanismes de traducció i a més els seus noms no es tenia capacitat de transcriure els seus noms o s'escrivien de manera vacil·lant i oscil·lant. I lògicament, tampoc no se'ls podia exigir cap jurament, que era el que teòricament garantia la veracitat de les seves declaracions, no només per la manca de comunicació, sinó perquè, com que es desconeixia la seva cultura, diuen les fonts, no se sabia quin era l'jurament d'aquells, és a dir, perquè es desconeixia quina era la seva forma de jurar. Tot i que no necessàriament fos així, en els esquemes mentals de l'avui dia, la societat de l'època, es donava per suposat que havien de tenir una forma de fer-ho, una forma de jurar, i es deixava constància escrita d'una certa preocupació per no poder-nos facilitar el jurament. En canvi, quan es tractava de musulmans i musulmanes, de qui sí que es coneixia la religió i les tradicions, es deixava constància que prestaven jurament girats cap a l'Alquibla, és a dir, cap a la Meca, i que juraven segons sunna, costum i xaria, la llei canònica de l'islam, de sarraïns, és a dir, d'acord amb els costums i observant l'aplicació del dret islàmic o llei canònica de l'islam. També en aquests casos, a final del segle XV, a través de les declaracions de negres i canaris, es poden testimoniar pràctiques esclavistes que denoten la discriminació a la qual eren sotmeses les dones fins i tot en les seves societats d'origen. Perquè de vegades, a través de les declaracions dels captius i captives, es poden entreveure pràctiques esclavistes dels seus monarques o dels seus reis, perquè així els anomenen les fonts. Encara que en aquest cas que teniu en pantalla, aquest cas ens permeti observar per primera vegada la implementació d'uns primers mecanismes de mediació o de capacitat de traducció amb els captius canaris, i veieu la referència d'una dona d'origen de Tenerife, batejada amb el nom de Catalina, que actua com a intèrpret, resulta estremidor el testimoni d'una nena atassada de 8 anys, natural de Tenerife. Només li quedaven a Tenerife la seva mare i la seva germana. I en aquest cas, per això dic que és realment esfereïdor, ni tan sols va ser ella qui va ser capturat, sinó que qui va ser capturat va ser un sojuer. Però com podeu veure, per respetar-lo, el rei de Tenerife va ordenar que aquest seu germà fos intercanviat per la seva germana. La nena, per tant, va quedar en captivitat i el nen va quedar, el seu germà va quedar en llibertat. Però, amb tan mala sort que, després de ser alliberat, el seu germà va morir. Al final del segle XV, els exemples estremidors que fan referència a captives, sobretot nenes o adolescents, són molts més que en els registres de la primera meitat dels segle XV. Perquè tant a les Canàries com si procedien de la guerra de Granada, els homes havien perdut la vida a la guerra i, per tant, es capturaven només allò que quedava. Per tant, moltes més dones i nenes que homes. I com deia abans, són sempre casos que poden, que posen de manifest famílies completament trencades i desestructurades pel capítol. L'esmentaré molt ràpidament alguns exemples. Per exemple, el 1493, el cas d'una nena de 12 anys, anomenada Fàtima, del nord d'Àfrica, que diu que el seu pare era lliure, però que tant la seva mare com les seves tres germanes estaven captives a Castella. Un altre exemple és el d'una dona de 30 anys amb una filla de 4 anys, a qui anomena reiteradament, afectuosament, en la seva declaració, la meva filleta, que tenia el marit difunt i dues filles més lliures a la seva terra. L'intent d'interrogar la petita de 4 anys va ser, òbviament, infructuós, i només es diu que no es va poder creure raó alguna d'aquest. Finalment, també puc esmentar, o esmentaré, el cas d'una nena d'uns 10 anys, anomenada Helenica, diminutiu d'Helena, esclavitzada a Castella, que diu que els seus pares havien estat capturats durant la guerra de Granada. La seva mare era morta i diu que creia, només creia, que el seu pare encara era viu, per tant, ni tan sols ho sé. Quan li van preguntar com havia estat capturada o esclavitzada, ni tan sols va saber respondre. Va dir que no ho sabia. O, de fet, no va ser capaç d'establir una relació causa-efecte, perquè sí que va explicar que quan els seus pares van ser capturats, la seva mare estava embarassada i que quan ella va néixer, que ella va néixer i ja es va criar a casa del seu fill. Encara que, segons us deia, la captura de negres es posi de manifest, sobretot, el tercer volum de les presentacions i confessions de captius, és a dir, a la darrera dècada del segle XV, Això no vol pas dir que abans no se'n trobi. Però abans de l'obertura de les vies atlàntiques i de l'inici del tràfic negre i portuguès des de les costes occidentals africanes, els negres i les negres arribaven sobretot a la costa mediterrània i eren abocats al mercat a través del tràfic subsaharià i el nord-àfrica, és a dir, a través de barbaria dels estats musulmans nord-africans. Per això se'ls considerava esclaus i esclaves musulmans negres, moros negres, diuen les fonts, encara que pogués ser que no fossin realment moros, musulmans, i per tant, tant si estaven convertits o no, moltes vegades estaven o islamitzats o s'havien habituat a les pràctiques de la societat islàmica. Per tant, sovint podien parlar l'àrab o el berber i podien ser interrogats o interrogades pels traductors que parlaven ara de la bandia general del rei. Amb tot i amb això, en alguna ocasió excepcional, com aquesta que teniu a la pantalla, del 1419, aquestes mores negres encara no s'havien pogut aculturar de cap manera. Veieu que es tracta de dues, se'ls diu, mores negres de 15 i 12 anys comprades a Europa. I es diu que no només eren de poca edat, és a dir, que eren petites, que eren joves, sinó que, a més, no entenien el morisc, és el terme que es feia servir per l'àrab o el berber, de manera que aquells que les havien d'interrogar no entenien la seva llengua perquè elles eren de terra de negres. Per això, considerant simplement que els negres, o la gent de terra de negres, eren enemics de la fe catòlica i, per tant, el rei d'Aragó, van ser declarades directament de bona guerra per manifesta incapacitat de comunicació i essent com eren menors sense fill. Fixeu-vos també en un altre detall. El 1419, a més de mores negres, com si fossin musulmanes, es diu que venien de terra de negres, és a dir, no s'és capaç d'identificar encara o de contractar el seu origen geogràfic. Per contra, més endavant, el registre de final del segle XV ja no es parla gaire mai de moros negres i encara que en ocasions es digui simplement que eren negres o de terra de negres, ja hi comencen a aparèixer, perquè ja es comença a conèixer la realitat, perquè hi ha un comerç constant de negres d'aquelles zones i comencen a aparèixer referències a wolofs i a mandings. En definitiva, com hem vist, el fet de ser dona ja imprimia diferències en l'origen, en la realitat inicial, al punt de partida del captiveri de les esclaves i dels seus fills, des del moment de la captura fins a la seva arribada a terres cristianes. Perquè, a diferència dels homes, no eren elles les que, diguem-ne, tentaven la sort pels motius que fos, piràtics o professionals mercantils, fent-se a la mar i decidint per elles mateixes deixar transitòriament enrere les seves famílies i fills, casa seva i el seu entorn habitual. Era la mala sort, la desgràcia, la que els trucava sobtadament a la porta, la que les anava a buscar i les arrencava de la seva realitat i de la seva seguretat quotidiana. Un cop ja a terres cristianes, cal preguntar-se quin era després el seu destí. Quines eren les seves expectatives i si les seguia determinant o no, d'alguna manera, el seu gènere, de la mateixa manera que les havia condicionat en la forma de captura i de desenvolupament. I la resposta és, com podeu suposar, òbviament que sí. Separades o no dels seus fills, després de ser raptades i abduïdes violentament del seu entorn originari, les captives o esclaves eren comprades i, per tant, havien de reinserir-se, partint de zero, en un nou entorn radical, radicalment diferent. Igual que els homes, sí, però comptant amb altres desavantatges i limitacions. Com a forneres o com a pentinadores? Com a forneres o com a pentinadores i filadores d'estama de llana, les esclaves se'n representen
treballant en àmbits molt semblants als de les dones lliures. Però, arran de la inexistència d'una veritable solució de continuïtat entre l'obrador i la llar familiar, és evident que, igual que les dones menestrals, també eren aprofitades, més o menys ocasionalment, com a manobra als tallers artesanals. De tota manera, en contraposició amb l'ús dels esclaus masculins com a personal no qualificat i força bruta, s'utilitzaven així els esclaus masculins, les esclaves es van destinar fonamentalment a tota mena de tasques domèstiques i familiars. Els exemples d'esclaves que han de cuinar, pastar i coure el pa, tallar llenya, netejar la casa, anar a comprar, fer la bugada, cosir, teixir o filar, són abundants. O, com veieu en aquesta imatge, una de les poques que se suposa que representen a una esclava els seus trets facials negroides, anar a buscar, com es representa aquí, aigua al pou o al foc. Portes endins de la llar, per tant, el coneixement que tenim de les funcions exercides per les esclaves a l'entorn familiar dels propietaris és molt més precís que en el cas dels esclaus homes. A més, i sense necessitat de caure en cap mena d'idealització, a les esclaves també les podem veure o intuir, sovint, properes a les seves mestresses i fins i tot hi ha qui les ha considerat, en alguns casos, com a veritables amigues i confidents de les senyores, fins al punt que alguna lliberta, en el moment de testar, pot desitjar o pot demanar ser enterrada al costat de la seva antiga propietat. No és en va que, quan les ordenacions municipals barcelonines regulen la indumentària de les esclaves, els permeten millorar la vestimenta si passegen pel carrer amb les seves mestresses. Alhora, també resulta innegable que les esclaves van poder ser explotades sexualment pels seus propietaris. Les mencions d'esclaves embarassades, dides o amb fills, són una constant. I encara que certament de vegades puguem pensar o intuir que elles poguessin consentir o acabar consentint les relacions sexuals amb els seus amos, l'existència d'una subjugació, d'una relació de poder i submissió és innegable. Per tant, en cap cas, penso, no podem pensar que fossin relacions d'igual greu. De tota manera, que alguns propietaris poguessin explotar sexualment o fer ús sexual de les seves esclaves en benefici propi, o fins i tot, com diuen algunes ordenacions barcelonines, destinades a la prostitució per obtenir ingressos o perquè es paguessin el propi alliberament, no suposa en absolut que la raó fonamental de la presència de dones esclaves a l'Europa occidental fos, com s'havia sostingut temps enrere, la de satisfer de manera velada, portes endins, les pulsions sexuals dels propietaris, considerant que així haurien pogut encobrir de cara a la societat la seva doble moral. Més enllà de la prostitució d'esclaves, prohibida sí a les ordenacions municipals, però en realitat ben poc documentada, l'activitat altament lucrativa que sí exercien les esclaves era la llaminosa. Seria una mica equiparable a l'assalariament dels esclaus homes quan se'ls posava a treballar a jornal per a tercers, ja que elles, o els seus amos, esclar, cobraven el mateix, que era un dineral, que les dides. I aquí sí que podem dir que no hi havia cap prejudici pel que feia al seu origen o religió, és a dir, que se les escoltava com a dides sense tenir en compte que fossin esclaves o musulmanes. Tanmateix, per les esclaves, ser...
Què vol dir dida?
Dida, nodrissa.
Ah,
vale. Són bromes de les dues maneres. Tanmateix, la gent que donava de mamar criatures sense que fossin els seus fills o filles biològiques. Tanmateix, per les esclaves, ser explotades com a dides o nodrisses suposava un nou risc per elles. El risc, una altra vegada, de ser separades dels seus propis fills biològics
per poder alletar nadons, criatures d'altres persones. No teníem, és lògic, directament ho hem vist abans, no teníem per què haver-hi cap respecte ni sensibilitat per part dels propietaris i propietàries cap a la relació d'una esclava amb els seus fills, dels quals, com hem vist que s'esdevenien també quan eren capturades, podien ser fàcilment separades quan aquests naixien en captivitat, per vendre'ls o per poder explotar-les millor a elles com a nines si no disposaven de prou llet pels seus propis fills i pels fills dels altres. De tota manera, és possible que en molts casos les esclaves també establissin nous vincles afectius amb els infants que hi ha. El concubinatge amb les lliures amb esclaves també es fa de vegades ben palès, així com la legitimació de fills d'home lliure i esclau. Encara que, en aquest cas, novament per sobre dels vincles afectius i biològics de l'esclava, el reconeixement per part d'un propietari d'un fill il·legítim no comportés necessàriament, ni de bon tros, l'alliberament o la millora de les condicions de vida de la mare, que també, en aquest cas, podia ser venuda sense tres. Sigui com sigui, el que sí està clar és que, a través d'aquests llaços afectius sobrevinguts amb amos i mestresses o amb els infants que alletaven i de vegades a través dels llaços familiars biològics amb els seus propis fills, fills il·legítims dels propietaris, les esclaves podien acabar estant molt més socialment integrades que els esclaus homes. Almenys, aparentment, perquè crec que és molt més realista dir que el que passava és que se sentien molt més lligades i subjugades a les unitats familiars i domèstiques que les acollien que no pas als homes esclaus. Perquè aquests llaços, que podien ser beneficiosos per elles de cara a l'adaptació a la nova realitat forçada, també eren, a la vegada, una limitació. Com que tenien menys fortalesa física i, pel fet de ser dones a més d'esclaves, menys recursos i menys habilitats de cara a la mobilitat, al seu abast, aquests llaços neutralitzaven pràcticament les seves possibilitats de rebel·lia i de resistència a la seva situació. Això queda molt clar en el cas de les musulmanes i en comparació amb els homes musulmans. Entre els homes musulmans, que per les seves circumstàncies de captura moltes vegades eren mariners o sabien navegar, i sovintejaven els intents de fuga, desplaçant-se per terra cap al sud peninsular, a la Granada, o intentant embarcar-se amagadament en alguna embarcació o directament robant alguna embarcació per fugir i intentar tornar a terres islàmiques. Les fugues d'esclaus musulmans van ser una realitat tan sovintejada i acabaren sent un problema tan greu a Catalunya que fins i tot es va acabar creant durant el primer terç del segle XV, durant el moment més àlgid de l'esclavitud medieval, una assegurança contra fugues que va ser obligatòria per tots els propietaris d'homes esclaus i que, per contra, no era obligatori per les dones esclaves. I que, a més, va obligar al pagament d'una quota molt més elevada als propietaris d'esclaus musulmans que no pas als propietaris d'esclaus d'altres procedències, perquè el seu risc de fuga també era més elevat arran de la proximitat de les seves terres islàmiques d'origen. De les esclaves dones podia preocupar, per exemple, com molt, el seu mal caràcter, la seva ineficiència o la seva mala predisposició a la fe. Però en cap cas el risc de fuga o les baralles violentes amb altra gent, lliure o esclava, com era el cas dels esclaus musulmans. Els vincles familiars i afectius de les dones esclaves amb el seu entorn suposaven, per tant, per elles, una forma d'integració forçosa, però a la vegada una forma de subjugació, una barrera física i mental que els impedia o dificultava qualsevol intent de transgressió.
objecte de desig correspost o no dels homes lliures amb els quals interaccionaven, si aconseguien la llibertat, les esclaves tenien més possibilitats d'eludir un matrimoni amb altres ex-esclaus i podien aspirar a enllaçar directament amb artesans, mercaders i altres ciutadans i homes lliures. En tenim molts exemples, per bé que al capdavall hem de ser conscients que aquests exemples són l'excepció i no pas la norma. Però les llibertes, a diferència de la majoria de lliberts, podien arribar a disposar d'una situació econòmica mínimament privada, encara que la societat les pogués seguir discriminant d'alguna manera, perquè difícilment s'arribava a superar i a oblidar els prejudicis morals inherents al seu origen social. Però el seu contacte molt més personal i sostingut amb els propietaris i la seva major inserció a la vida quotidiana de la família i de la llar els facilitava, si eren capaces de superar els traumes d'origen del cativeri i el desarrelament i tancament inicials, una relativa integració, perquè, a diferència dels homes, això els oferia la possibilitat de substituir, de canviar el desarrelament inherent a la seva condició i a la seva trajectòria vital per uns vincles que, encara que fossin sobrevinguts i artificials, sí que al capdavall podien suplantar els vincles de sang originals. Per tant, ser dona també portava o comportava distincions pel que fa als paràmetres de reinserció i d'adaptació sociolaboral i familiar a la societat cristiana o a la societat esclavitzadora. Tant pel seu tipus d'exercici laboral com a nivell emocional, a través de l'engendrament de nous fills, les dones podien arrelar de manera molt més clara els nuclis familiars que els acollien i, per tant, aquestes debilitats o vincles emocionals els facilitaven la seva fusió o un conformisme aparentment més gran amb la societat de destí. Això ho visualitzem també, sovint, a través de la seva conversió i de la seva adopció de nous cristians. Més o menys sentida, més o menys sincera, a nivell teòric almenys, la conversió, el bateig, suposava la fase final de la fi del desarrelament i la consecució d'una plena, simbolitzava la consecució d'una plena reinserció, per més forçosa que hagués hagut de ser, tant si era una conversió per convicció com si ho era per resignació. A diferència d'elles, els homes capturats comptaven amb aquesta experiència vital prèvia, mobilitat, coneixements de navegació, que els dotava de molts més recursos físics i mentals, que no només els permetien blindar-se emocionalment millor, sinó també mantenir l'esperança i posar sovint en execució la possibilitat d'una fugida que els permetés tornar a casa. I és evident que en el seu cas no eren víctima d'abusos o de subjugació sexual. Això feia també que, un cop esclavitzats, les vides o trajectòries vitals dels homes poguessin ser sovint molt més complexes i, com que eren molt més conflictives, també les podem il·lustrar molt millor perquè queden molt més ben reflectides a les fonts que no pas en el cas de les dones que tenien trajectòries vitals molt simples i lineals. I això es pot percebre precisament, no només en el cas de les fugues, com ja hem vist, sinó també pel que fa a les conversions al cristianisme. Sobretot en el cas dels esclaus musulmans, que oferien molta més resistència a la conversió que no pas les dones musulmanes, també, i que no pas els esclaus d'altres procedències, precisament perquè sempre conservaven aquesta esperança de poder tornar a les seves terres. Com podeu veure a pantalla, de 277 esclaus, homes, musulmans, granadins i nord-africans localitzats a Barcelona el 1424, que en aquest cas queden descrits pel color de la seva pell, blancs i llors, que vol dir aquell to de pell una mica més fosca o torrada com la que sol tenir la gent d'Àfrica,
Si us hi fixeu, menys de la meitat s'havien batejat i, per tant, menys de la meitat havia adoptat un nom cristià. Malauradament, per aquest moment, no disposem de dades d'altres col·lectius esclaus de la mateixa època, és a dir, d'esclaus orientals, eurasiàtics o balcànics, que aleshores eren els majoritaris i que constituïen a l'entorn de la meitat de la població esclava del moment. Albanesos, bosnis, búlgars, grecs, dàlmates, abkhazos, armenis, circassians, letons, russos, mingrelians, tàrtars, turcs, etc. Hi havia una gran varietat. Però, tot i que no tinguem dades d'aquests col·lectius, sí que almenys durant el segle XIV podem percebre fins a quin punt els esclaus negres i turcs, és a dir, aquells que se suposava que professaven la fe o la religió islàmica, però que no tenien les seves terres d'origen tan properes com els musulmans granadins i nord-africans, es batejaven molt més, perquè el bateig els era una forma que els podia permetre d'alguna manera assolir més fàcilment l'alliberament i integrar-se millor a la societat. Els percentatges, si ho veieu, canvien estrepitosament i són realment significatius. Ara bé, què volia dir la conversió, el bateig o l'adopció d'un nom cristià? En la majoria de casos no podem saber si era voluntària o forçada ni si era sentida, i tot apunta que la majoria de vegades no ho era, sinó que eren conversions de conveniència. Les fonts ofereixen força sovint evidències puntuals de conversions absolutament ambigües. Homes que van aprofitar de viure al límit, diguéssim, de la frontera entre el món cristià i el món islàmic i que es comportaven, diuen les fonts, com a cristià entre els cristians i com a musulmà entre els musulmans. Em sembla ben significatiu, per exemple, el cas d'un captiu musulmà convertit al cristianisme que, després d'haver estat alliberat pel seu amo, va ser descobert quan emigrava il·legalment cap a Granada perquè, simplement, perquè va entrar a resar a una mesquita. A l'entorn d'això hi ha històries absolutament rocambolesques, algunes de les quals les podeu trobar recollides, si us interessa, en un dels estudis que l'Elisa Varela us ha penjat o us penjarà, que es titula Passats simples, passats complexos i ambivalències identitàries, les trajectòries d'esclaus musulmans a la Corona d'Aragó del segle XV com a estudiants. En això, com en tantes altres coses, les esclaves medievals se'ns fan invisibles. És el que deia al començament, la seva visibilitat invisible, perquè en molts casos les podem constatar, les podem observar, però simplement això. No podem anar gaire més enllà, mentre que en els casos de moltes trajectòries de molts homes, per aquest fet de ser més conflictius, apareix molt més a les fonts i en podem saber bastantes més coses. En tot cas, i ja per anar acabant, espero haver pogut posar de manifest que, arran de la seva gran presència quantitativa, a diferència del que passa en molts altres àmbits d'estudi, les dones esclaves podien arribar a tenir una significativa visibilitat en els treballs, poden arribar a tenir una significativa visibilitat en els treballs sobre l'esclavitud. Que si en la majoria de casos a la societat medieval ser dona ja implicava una marginalitat, ser-hi dona i esclava incrementava encara més el dramatisme de les seves trajectòries i experiències vitals en comparació amb les dels homes, que eren molt més amos o que disposaven de molts més recursos per poder modelar, almenys intentar-ho, per poder intentar modelar el seu estudi. I espero també que, partint d'aquestes diverses microhistòries i exemplificadores que he anat aportant i comparant-les amb allò que succeïa amb els homes, la meva conferència us hagi pogut servir, us hagi pogut ser aclaridora de la influència i els condicionants del gènere a les circumstàncies de la captura i escolarització, en els paràmetres de reinserció i d'adaptació sociolaboral i familiar forçosa a la societat cristiana esclavitzadora i a les estratègies de resistència, supervivència o superació personal de les dones esclaves. Moltes gràcies.
Jo crec que, a part d'aquests elements que has posat de relleu, ara al final, jo crec que també alguns dels alumnes suposo que els sorprendrà el nombre d'esclaus i esclaves que hi havia a les ciutats catalanes i les seves diverses procedències, com ha posat ella de manifest. Però sí que és molt aclaridora, molt aclaridora en diversos aspectes, aquesta, diríem, entre cometes, certa docilitat femenina perquè estan sotmeses a una doble, de vegades triple, explotació, perquè el fet de separació de les mares de les seves criatures, algunes d'elles molt petites, ja les deixava, diríem, minvades de forces i de defenses, si això afegim l'explotació sexual, podeu imaginar que eren unes dones amb molt poca capacitat inicial de resposta davant d'aquest lligam d'esclavitud, molt més important que les dels homes. Aleshores, jo li dono les gràcies, primer per les fonts que heu vist, els interrogatoris davant de la Llei de València són fons molt interessants, i a part d'un català molt ric i molt interessant, també donen una geografia de vegades de la procedència d'aquestes zones, i us donaria la paraula per que satisfeu totes les curiositats que tingueu respecte del tema, des de les més simples a el que vulgueu, que la doctora Saligru us contestarà amb molt de gust.
Jo abans, si em permets, abans del que tu deies, clar, jo igualment quan parlo d'esclavitud faig una mena de contextualització general del que és l'esclavitud mediterrània i del seu impacte demogràfic. Això ho podreu trobar resumit en alguns dels articles que li he passat a l'Elisa. Però perquè us en feu una idea, en aquesta, jo deia, aquest segle d'or, aquesta edat d'or que va des de... els anys que van sobretot de 1380 a 1425 i 1430, hem pogut calcular que, en el cas de la ciutat de Barcelona, els esclaus i esclaves podien ser entre un 10 i un 15, o segons com ho calculem, si ho calculem a l'alça, fins i tot entre un 10 i un 18% de la població. Això és una cosa que de vegades sorprèn, perquè, tot i que sabem que hi haguessin esclaus i esclaves, no ens imaginem aquesta magnitud de la presència. Cosa que vol dir també, a la vegada, que eren societats molt més pluriracials, pluriculturals i molt més diverses del que de vegades ens imaginem. Encara que fossin gent que estava esclavitzada i que estava sotmesa, vol dir que la gent estava molt més acostumada a veure aquesta i a conviure amb aquesta diversitat del que a priori ens podíem imaginar. I bàsicament també el que s'ha de tenir molt present, que l'esclavitud habitualment l'associem amb els esclaus negres africans, amb l'esclavitud afroamericana i sobretot d'època moderna i contemporània, però no, que de la mateixa manera que l'època clàssica va ser una societat esclavista, a la societat medieval no podem dir que fos una societat esclavista, sinó que era una societat amb esclaus, bàsicament als grans ports o a les grans ciutats mediterrànies, no tant a l'interior, sinó que era un fenomen bàsicament urbà, però clar, l'esclavitud és un fenomen transversal i diacrònic que ha existit sempre. Diverses manifestacions, encara segueix existint de moltes maneres avui en dia, però que la societat medieval no n'estava exempta. I també una altra cosa que no havia dit, una mica agafant el que deia l'Elisa, jo penso que com a historiadors moltes vegades no hem de caure, seria un error caure en l'emotivitat. Hem de ser objectius, però que és evident que quan trobem aquestes microhistòries, aquests anàlisis de cas, aquests exemples, sí que hem de fer un esforç per posar-nos a la pell d'aquestes persones, per entendre, per intentar entendre realment el que podia suposar tot això per les seves vides. No sempre tenim la sort de tenir aquesta mena de testimonis, però si us poseu en la pell de qualsevol d'aquestes dones, o homes també, o nens, són realment testimonis aterradors.
Sí, bueno, primer de tot dir que m'agrada molt que hagi sentat un pla més mental o sol que les dones esclaves estiguessin més lligades personalment o mentalment a el que seria la família per tot això de que fem feina a la llar. I també volia demanar una cosa, o sigui, bueno, has insistit en que les dones eren sobretot capturades a les llars. S'ha documentat alguna situació, per exemple, on les dones feien aquestes activitats que tu has dit més de risc, tipus entrar dins la mar o així, i la gent està capturada allà?
A veure, una mica és el que deia. Quina vegada qui sortia a la mar, qui es movia, era bàsicament els homes,
clar,
tant a la societat cristiana com a la societat islàmica.
Sí, com que sempre tenim.
No, llavors sí que d'alguna vegada trobem alguna dona quan, no sé, alguna família es trasllada, per exemple, a vegades del nord al sud de l'estret de Gibraltar, es despassen a viure a una altra banda, o alguna vegada recordo un cas que diuen que van a algun casament, alguna vegada que van en pelegrinatge, però habitualment no és el cas. També sí que, a veure, normalment els exemples són això, són de ràtzies planificades que capturen i s'emporten, dit a lo bèstia, s'emporten tot el que troben. Però també és cert que de vegades, per exemple, si alguna embarcació s'apropava a la costa per agafar aigua o per agafar menjar i passava o es trobava amb alguna criatura o amb alguna dona, doncs també ho aprofitava.
Vale, que no, sí, clar, que sempre hi havia una organització, però hi havia vegades que no, no? Vale. Sí, perquè és això, ho deia, perquè com sempre hi ha algun cas excepcional d'alguna situació de...
Jo no te'n puc donar cap, però és que jo penso que...
Sí, generalment era així, no?
Sí.
No, vale.
I jo deia, bueno, clar, a més, pensa que parlem de la societat, bueno, són dones en aquest cas, els testimonis d'aquests són de dones musulmanes sobretot, no en coneixem tant la vida quotidiana, però la societat islàmica, la dona era molt més invisible encara que la societat cristiana. Jo abans l'Elisa ha fet coses sobre viatges, viatgers i viatgeres. A l'edat mitjana qui es movia bàsicament eren les dones d'alt rang i d'alt estil social, reines, religioses, que tenien la gent amb recursos que es movia per una sèrie de motius vinculats moltes vegades també a l'univers masculí, això és cert, però que podien tenir una certa mobilitat, o les dones del més baix estrat social, prostitutes, moltes vegades, per exemple, prostitutes de terres cristianes a terres islàmiques, sí que veiem, per exemple, grups de dones que són prostitutes i que van servir a les milícies cristianes que viuen al nord d'Àfrica, per exemple.
Vale.
Has dit que les dones, hi havia un moment que hi havia més esclaves que les dones, però és que t'has dit...
Pots
quedar
una mica més?
Sí, que hi havia un moment que hi ha quasi 100 anys que les dones moren i el nombre de dones esclaves és major. Llavors, la funció que li donava, la funció que li donava, o sigui, quan es tractava aquesta gent, a les dones es digui que sobretot era per tirar la llar i tirar els fills, no? Llavors aquestes dones ocupaven, per exemple, altres feines que feien els homes esclaus?
No, a veure, normalment, el model d'explotació laboral d'esclaus i esclaves era bastant paral·lel a les tasques que feien a la societat cristiana, en aquest cas, els homes i dones lliures. Llavors, els esclaus homes, més que mascles, l'estratègia dels esclaus homes, bàsicament es dedicaven a això, a tasques de força bruta, i les dones feien una mica el mateix, reproduïen una mica el mateix model del que feien les dones lliures, treballadores, evidentment, no les dones de l'estat, però de la societat, per tant, a l'entorn de la llar i d'aquestes tasques més quotidianes. Això no vol dir, per exemple, que no poguessin, en alguns casos, que podien ajudar en tasques agrícoles, o podien fer altres activitats d'aquesta mena, però normalment serveixen en el mateix tipus d'oficis que les dones lliures, les trobem en les mateixes tasques.
Llavors, seguint això també, hem posat un exemple que es tenia amb una nena que era de 2 anys. Es diu que esclavitzaven una nena de 2 anys, crec. No seria un risc que els hi molestaria?
No seria?
Sí, però una nena de 2 anys, quin benefici pot treure esclavitzar-la?
Bueno, és a veure, ho agafa. En aquest cas és perquè feien la ràtzia i s'emportaven tot el que trobaven, però bueno, és una inversió de futur, perquè una nena petita, tu la pots, d'acord, has d'invertir amb ella per menjar, per vestir, com en qualsevol esclava. Però clar, tu la pots educar, la pots formar, de la manera en què tu et convingui. Per tant, encara serà molt més submisa una nena o un nen, una criatura petita ja, que ja creix en captiveri, que no pas algun esclau o esclava esclavitzat quan ja té tota la personalitat formada, una identitat, i per tant és molt més capaç de resistir.
Sí, era més fàcil de controlar, llavors.
Sí, el més fàcil de controlar o de reeducar, per exemple, o d'educar segons el model que convingués.
I per últim ja, també has dit que per fer de ser dones tenien més complicacions també, a les esclaves. Llavors, jo no pregunto ni és, a l'hora d'intentar passar a ser agent lliure, o sigui, que vam de ser esclaus, les dones també tenien més conflictes?
A l'hora d'intentar?
Per aconseguir la seva llibertat, tenir més conflictes a la seva dona, o sigui, els era més complicat aconseguir la llibertat.
No, clar, aquí el problema és que, a veure, moltes vegades quan hem parlat de... Les fonts que s'han fet servir normalment per estudiar l'esclavitud havien estat habitualment fonts materials. Aleshores, moltes vegades són de contractes de compra-venda, cartes d'alliberament o pactes d'alforria, però no se n'han fet estudis puntuals, però no se n'ha fet una visió global quantitativa. Són estimulaments molt més dispersos. Ara bé, sí que és cert que normalment la trajectòria sol ser que després d'uns anys de servei, tant un esclau com una esclava acaba sent alliberat. Per què? Alliberat o alliberat per testament per part dels propietaris o propietàries, o comprant la seva pròpia llibertat, pagant-la amb el seu propi treball. Però en principi el cicle vital dels esclaus és, clar, són persones que són explotades laboralment. Aleshores, un cop es fan grans, un cop es fan vells, no tenen cap utilitat. Per tant, llavors sí que esdevenen una càrrega per propietaris i propietaris. I el més pràctic, el més fàcil, o el més habitual, és acabar-nos alliberant perquè es troben de sobre una càrrega. Encara que és veritat que sempre podem trobar aquestes excepcions puntuals que hi pugui haver alguns vincles efectius o casos diferents, però habitualment el procés, si no aconseguien tornar a les seves terres, i sobretot molt més amb els esclaus d'origen oriental, que aquests sí que eren portats cap aquí, i a diferència dels musulmans i musulmanes, que encara podien tenir una certa presència, un cert vincle mental amb les terres d'origen, que eren molt més properes, imagineu-vos un rus, o un albanès, o un turc, o un grec portat aquí, com, o gent de Tarta, gent portada aquí que, evidentment, ja no tenien absolutament, ni podien tenir cap mena de lligam amb els seus orígens. Llavors, moltes vegades acabaven alliberats. El que passa també, Serra, com que et deia, això que deia, tornant a la idea de les fonts, no? Les fonts que tenim difícilment ens representen la trajectòria vital d'aquestes persones. El que trobem és, de vegades, alguna referència a la captura i la compra-venda. Però que trobem la compra-venda no vol dir que d'aquesta mateixa persona, al cap d'uns anys, n'haguem de trobar l'alliberament o haguem de saber si canvien de propietari o no. En certa manera, el que anem tenint són com fotos que anem, però no de les mateixes persones, difícilment. Per tant, moltes vegades amb aquestes coses hem de treballar més per intuïció que per quantificació. Podem dir, coneixem tants diverses, coneixem tantes divertes, però no podem establir sobre quina base de població esclava. Llavors, saber fins a quin punt són la punta de la piràmide que es fa visible o són part d'aquest procés que sembla més general, que es fan grans, surt més a compte alliberar-los, són molts interrogants que jo penso que només si ens dediquéssim a fer un buidat massiu de totes les fonts notarials de referents esclaus i les poséssim en conjunt, podríem arribar a determinar. Un altre cas, per exemple, moltes vegades és el de quan aquestes persones es bategen o es converteixen. Deixen de tenir, en el cas dels musulmans, deixen de tenir el nom musulmà i passen a adoptar un nom cristià. Un nom de pila, abans n'heu vist tota una llista, i moltes vegades el cognom del propietari que tenen en el moment en el qual es bategen o converteixen. Algunes vegades les fonts ens diuen, no sé, Jaume Bertran, convers, o antigament moro, que es deia Mafumet Benalà. En aquests casos que tens la duplicitat pots veure una mica qui eren, però en molts casos tot això queda difuminat. Per tant, jo el que deia que només penso que si es fes un tractament massiu, real, de totes les fonts que tenim i hi hagués la possibilitat de creuar-les, podríem trobar moltes respostes que ara no tenim.
Que els interrogatoris bàsicament es feien per saber si havien sigut capturats i capturades o tinguts en bona guerra. Llavors m'agradaria saber realment quins són els ítems pels quals considerava que havien sigut obtinguts en bona guerra. I per altra banda, si durant els interrogatoris tenim constància de que algú havia, o un dels esclavitzadors capturats, havia pogut dir que el foc que l'hagués lliurat de l'esclavitud.
Que hagués pogut dir alguna cosa pel bé, en aquest cas, com que parlem, en aquest cas, com que parlem de... Estem parlant sobretot de musulmans i musulmanes, bona guerra o no representa aquells moments en els quals la corona d'Aragó pot estar en guerra o no tenir pau o treva amb els diversos estats islàmics. Llavors sí que en alguns moments, per exemple, si hi ha una treva en Granada i en canvi no hi ha res firmat en altres llocs del nord d'Àfrica, en funció de si són granadins o si són nord-africans, poden ser de bona guerra o no. Tot això és una mica una trampeta, perquè llevat en un cas que es complica, però perquè simplement és un mercader cristià que els ha fet, que ha actuat il·legalment al nord d'Àfrica i llavors acaben alliberant els esclaus, normalment sempre acaben sent declarats de bona guerra. No tant pel fet de pau, hostilitat oberta o no amb els estats islàmics, amb les terres infidels, com podria dir-ho, diguin les fonts, sinó perquè la justificació podia ser simplement que eren pirates o corsaris. Per tant, encara que hi hagués formalment un estat de treva o pau acordada amb aquests amb els monarques i suposadament s'haguessin de preservar, respectar els súbdits d'aquests estats, si es considerés que aquesta gent feien actes de pirateria i el que pretenien era anar a atacar cristians, potser, o sigui, la pròpia acció il·legal que cometien ja justificava que fossin declarats de bona manera.
Però clar, el cas de les dones i els nens i nenes no ho podrien justificar d'aquesta manera.
No, però en aquest cas ho dic bàsicament perquè procedeixen de terres islàmiques. Llavors, en el que em deies els interrogatoris, sí. Sí que hi ha algun cas, veure, pensem que en la societat medieval i també islàmica el pes, el poder del jurament és essencial, és fonamental i en certa manera el fet que se'ls fes jurar, en el cas dels musulmans, que juressin cap a l'Al-Qibla i segons la seva pròpia llei, se suposa, representa que garantia que deien la veritat per tot el que comportava un jurament fals. Ara bé, és cert que hi ha picaresca i hi ha alguns casos excepcionals en els quals es descobreix que alguns dels captius que declaren, precisament per evitar o fent veure que són d'on no són, jo ara recordo un cas d'un que es fa passar per granadí i llavors se li pregunta al traductor si té accent de Granada o té accent del nord d'Àfrica. I el traductor musulmà diu, no, aquest no té accent de Granada. Per tant, és de l'Àfrica i és declarat captiu. Altres casos d'aquests en els que es juga una mica a dues bandes, que és dels esclaus o captius que s'han convertit, que s'han batejat. De vegades ens trobem tant amb el cas de cristians que han estat capturats i que han estat un temps al nord d'Àfrica o a Granada, i que també diuen per millorar les seves condicions de vida s'han convertit, que llavors poden ser capturats com a musulmans, però que quan arriben aquí diuen ei, no, que jo era cristià. Però clar, si estan circumcidats, si han estat temps visquen en terres islàmiques, no colen. I altres que ho fan al revés, això, que utilitzen aquesta capacitat que adquireixen els homes, bàsicament, que són aquests que es mouen tant amunt i avall. En aquest article que us deia de trajectòries vitals, hi ha diversos exemples de gent que és capturada dues o fins i tot tres vegades.
l'experiència d'aquesta gent eren autèntics supervivents, com seria ara. Llavors, que no m'agrada fer anacronismes ni fer translacions a l'actualitat, però si pensem en molts, en molta de la gent que arriba aquí, o arriba o intenta arribar aquí, o al món occidental i suposadament civilitzat, en pateres o a través de tota una sèrie de mecanismes, són gent que la vida els converteix en autèntics, això, en autèntics supervivents. Llavors aquesta gent fa el que pot i s'intenta adaptar com pot.
Zones molt accidentades, amb el qual, per exemple, els nens anaven amb els ramats o podien anar a buscar aigua i eren sorpresos mentre una nau s'abastia, sinó que eren arrencats, com ha dit la Roser, de la llar, perquè hi havia aquesta desconfiança contra la, diríem, amb la franja i la costanera, amb les torres, diríem, de defensa, també amb el nord d'Àfrica i altres costes, perquè aquest perill era permanent. Les captures eren permanents, els catalans, o sigui, també ho feien. Si sortien a mercadejar i de vegades quan no anava molt bé, doncs de vegades acabàvem capturant el que trobàvem, no? I ho feien volar com volien, no? Però, mira, sobretot la gent que és illenca, això ho té claríssim. Però també la gent que és de costa, de pobles de costa. Nosaltres de Guantur, que vol dir que hi ha una nova mentalitat, però això fins fa poc no era així.
Sí, sí, perquè a més és un fenomen que, clar, parlem de la mitjana, però que després amb tota l'època otomana es manté. Jo soc del Maresme, soc de Mataró, si mínimament coneixeu la zona del Maresme, tenim Arenys de Mar, Arenys de Munt, i Vessada de Dalt, Vessada de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar. Per què? Perquè les poblacions estaven recollides a l'interior, el mar es feia servir pels recursos, n'explotaven els recursos que eren necessaris, però mentre no hi va haver una mínima seguretat a la costa, no s'habitava la costa. Jo no sé si per aquí es fa servir, però a Mataró hi ha una expressió molt clara que diu hi ha monos a la costa, per dir, quan es diu el que fa nosa, tens una criatura davant, alerta, alerta, hi ha monos a la costa, es consta que no pots dir. No sé fins a quin punt és una expressió en general de tot arreu.
Bueno, volia recordar una cosa que volia recordar de millor que jo, i és que em va impressionar molt quan em sembla que és amb el llibre d'algunes
Tens el micro apagat.
Ara, suposo. Dic que el volia recordar millor tu, perquè jo la tinc més segurada, que és d'algunes ordinacions a Barcelona contra la fugida d'esclaus que treballaven com a mons, amb treballs duríssims com els anys de vegades fugien. I d'aquí sovint fugien de nit, però no feien una fugida, fugien una mica per esmergir-se, per alimentar-se, dient que fos el més dir, no de zones molt properes, però amb certes afinitats, no? I em sembla que és, però no estic segura, amb el llibre de Dona sí, que reiteren, per exemple, la prohibició d'alguns negres que toquin els tambors a la platja. Que sigui, pot ser considerat una cosa molt folklòrica, però no ho és, en el fons. En el fons és trobar-te amb algú que encara que no sigui de la teva pròpia ètnia, però que tens afinitats amb ells, i el fet de tocar el tambor amb un so que t'és afí et fa que s'eixampli una mica, doni una mica de vida. I això a Barcelona al segle XV, doncs,
sí, sí, el cas aquest de del negre que s'escapava la nit per tocar el timbal, o per exemple també hi ha a finals del segle XV, primers del XVI, es creen, se'n diuen confraries de negres, associacions de negres que s'han batejat, que s'han convertit i que es troben, que creen les seves pròpies confraries. Després també moltes vegades es veu, també és de les coses que s'haurien, tenim casos concrets i que es, per fer el panorama complet s'haurien d'estudiar de manera molt, molt més global, no? Però que sovint els lliberts i llibertes acostumaven a, si es casaven, acostumaven a agrupar-se amb gent d'orígens molt semblants. Per tant, aquesta mena de solidaritat i a la vegada de vincle amb els consemblants, que clar, tampoc sabem moltes vegades què vol dir consemblant, perquè què vol dir un rus esclau o esclava russa, què vol dir? D'on? Clar, en el cas dels musulmans, com que hi ha aquest coneixement, aquesta proximitat, tenim molta més informació i és molt més clar on procedeixen, però en el cas de tots els esclaus orientals, que a diferència de, jo no n'he parlat, però els he esmentat molt puntualment, a diferència dels esclaus musulmans, els esclaus orientals i orosiàtics i balcànics es compraven realment com a mercaderia. Nosaltres hem vist casos de captures que podien ser tant de musulmans sobre cristians, perquè clar, que m'ensenyen només una cara de la moneda, però tot això s'intercanviava. Però en el cas dels que procedien de l'Orient Mediterrani, hi havia autèntics mercats d'esclaus, i tenim descripcions de mercats d'esclaus, perquè ens us en fem una idea del mateix que tenim la imatge dels negres africans cap a Amèrica, doncs el mateix passava a l'Orient Mediterrani a aquesta època. Llavors sí que eren moltes vegades gent que ni tan sols sabem exactament com van ser esclavitzats, que podien procedir de problemes fronterers o de guerres internes, el mateix que hem vist en el cas de Tenerife, o d'altres, en el cas d'alguns negres també es veu, no?, que els propis monarques o les pròpies elites aristocràtiques que es dediquen a esclavitzar els del poble veí, però vull dir, els d'altres ètnies o d'altres... I amb els que procedeixen de l'Orient no sabem massa què passava, ja no sé, anava una altra cosa i m'he perdut. En el cas d'aquests orientals és molt més difícil també tenir aquests petites espurnes de quotidianitat. Arriben aquí, se'ls etiqueta, se'ls diu que és un rus, un tàrtar, i ja està, no se'ns fa res més. La gràcia de les fonts aquestes és que podem anar una mica més enllà i intentar gratar, que potser quan són interrogats contesten coses que no són del tot certes, potser sí, però també ens hem de preguntar si hi ha cap font històrica a la qual puguem donar una credibilitat absoluta. I de vegades, jo sempre que parlo d'aquestes confessions, dic, com pot saber que dèiem la veritat? Vaja, ens fiem de la literatura, ens fiem de la iconografia, ens refiem de les cròniques. A veure, és el que tenim, hem d'analitzar les fonts amb la màxima cura i amb el criticisme màxim, i si veiem alguna cosa que no quadra, evidentment hem d'estar atents, però clar, són de les poques fonts que donen veu en primera persona a poblacions o a gent musulmana. Això que deia, per exemple, de la manca de testimonis o de referents de que hi ha darrere, del que hi ha darrere d'aquestes etiquetes dels esclaus euroasiàtics, sobretot, recordo, bueno, en aquest article que he esmentat abans, no, en aquest treball meu, començo amb això, un nen de 6 o 7 anys, que acaba a Itàlia, i quan és gran explica en una declaració que va ser que quan tenia, no sé si 5 o 6 anys, que estava jugant a la platja de Caffa, al Mar Negre, i que va venir un vaixell de genovesos i que se'l va portar. És el que dèiem dels perills de la costa, no? Un nano que havia sortit de casa, estava fent el que li pertocava una criatura d'aquella edat i ja està. O casos que altra vegada no podem caure en aquesta falsa emotivitat quan analitzem les fonts històriques, però també hi ha alguns exemples de... Hi ha un exemple d'un noi, un nano, aquest, un nen granadí, no recordo, em sembla que és de Baza, que és capturat quan té 5 anys i se l'emporten a Castella. I al cap de 15 anys, quan en té 20, la mare i la germana han aconseguit acumular tots els diners per rescatar-lo. El que era una criatura de 5 anys, i això té a veure amb el que algú abans em preguntava, el que era una criatura de 5 anys torna a casa rescatat, alliberat, sent un home de 20 anys que ha viscut 15 anys en terres cristianes. Què passa? Que al cap d'un temps és un dels casos que torna a ser capturat. Per què? Perquè no té res a veure ja amb la societat on va néixer. Perquè ni tan sols s'hi va criar. El més probable és que hagués crescut com a cristià, encara que hagués mentalment conservat la memòria de què venia de Granada i per tant era musulmà, però segurament ni parlava l'àrab, ni era capaç, vull dir, la seva mare i la seva germana, que devien viure tota la vida pensant que el podien rescatar, després, esclar, no va funcionar perquè no podia funcionar de cap manera, no? I aquí tornem, veus una mica amb aquests paral·lelismes que de vegades podem fer en l'actualitat, que són perillosos, però que, bueno, que no deixen de ser, de dir, hi ha coses que amb la història i amb la humanitat i amb la societat, malauradament, segueixen passant avui algun dia i sempre han passat, malauradament sempre passaran.
Si no teniu cap altra pregunta, deixem descansar ja a la professora Roser Sanicru. Moltíssimes gràcies, Roser.
Gràcies a vosaltres.